Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Aquest febrer comencen les jornades de portes obertes de les escoles per donar a conèixer els seus projectes educatius de cara a la preinscripció escolar, que serà entre el 12 i el 26 de març per als alumnes d'educació infantil i educació primària i entre el 14 i el 26 de març per a l'alumnat d'ESO. Tot i que fa anys que la natalitat baixa arreu de Catalunya i molts centres educatius s'han vist afectats els últims anys, Sant Cugat encara no havia notat la davallada. Enguany s'han cogat encara un procés de matriculació amb 841 infants en edat per escolaritzar, segons les dades del padró en data del 13 de gener. Aquesta dada representa 150 alumnes menys que el curs anterior i és el motiu principal per treure una línia d'I3 al Pins del Vallès. Cugat Mèdia ha parlat d'aquest tema i altres en una entrevista amb la regidora d'Educació, Carme Ardit, que podeu llegir sencera a la nostra web www.cugat.cat. Els delictes de violència de gènere i domèstica denunciats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat han augmentat un 47,62% el 2024, passant dels 42 casos del 2023 als 62 del 2024. En total s'han registrat 44 delictes de maltractaments en l'àmbit de la llar, el que representa un 62,96% més que el 2023, quan la dada era de 27 delictes, i s'han comptabilitzat 18 delictes de violència física i habitual en l'àmbit domèstic, que és un 20% més que el 2023, quan la dada va ser de 15 casos. Tot plegat ho ha exposat la sotsinspectora Maria Medina, nova cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat, durant la presentació aquest dimarts de les dades de seguretat 2024. Els robatoris d'habitatges de Sant Cugat han disminuït un 18% durant el 2024 en comparació a l'any anterior, segons les dades que Mossos d'Esquadra ha fet públiques aquest dimarts. En concret, el 2024 hi va haver 236 robatoris, 54 menys que el 2023. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa d'aquest tipus de delicte al municipi des del 2017, quan a la ciutat es van produir 699 robatoris amb força a domicili. Així, entre 2017 i 2024, aquest tipus de delicte s'ha reduït en un 66,24%. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 12 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts al benestar emocional per preguntar-nos quin és el tipus de teràpia que ens convé, si és que ens convé, i afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple. Serà sota la batuta de la cap d'informatius de Cugat Mèdia, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia social. Parlarem d'experiències público-comunitàries amb el periodista del cugatenc Jordi Pasqual. I afegirem una mica de patrimoni per conèixer la pàgina de Facebook Postals i Fotografies antigues de Sant Cugat, de la mà del seu creador, Ricard Mestre. I per acabar, parlarem de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'agència Food Tellers, a qui li preguntarem si els influencers gastronòmics són la revolució o més aviat fum. Música.
estaves comptades.
A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a comptar amb la psicòloga Lara Weinberg, que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. A la teva primera intervenció, Lara, ens vas ajudar a aclarir conceptes i avui ens agradaria anar una miqueta més enllà i parlar dels diferents tipus de psicoteràpia que hi ha. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Doncs anem al gra. Quins tipus de psicoteràpia existeixen?
Val. Sembla una pregunta fàcil. Molt complicada. No. Fa una mica de vertigen. Primer perquè ja és un tema una mica controvertit entre els psicòlegs. Jo crec que puc reconèixer això. Hi ha maneres molt diferents de treballar, molt diferents. I després perquè penso que com a pacient tenir molta informació i molt detall a nivell teòric a vegades encara complica més aquesta resistència inicial de contactar amb un psicòleg que ja és prou difícil i prou compromesa. Si a més tens exigència de conèixer molt a fons una teoria, crec que a vegades pot ser complicat.
Sí, a vegades no ho compartiu amb els vostres pacients, quina és la vostra...
Sempre ho compartim. Quan ens truquen a nosaltres, buscant a nosaltres, de fet, ho recomanaria preguntar al psicòleg amb qui parles, ei, com treballes, no? Però crec que tampoc cal ser un expert teòric sobre un tema a profunditat per haver de prendre una decisió. Crec que a vegades ens resulta molt exigent, això, no? Passen moltes coses, no? Ara, per exemple, jo com a mare sé molt sobre tot, no? Has de llegir molt per decidir com menja el teu fill, com es posa el calçat, com milions de coses. I a vegades això inhibeix el fet de poder començar amb algo o et posa molta exigència, no?
D'acord.
Aleshores, no crec que s'hagi de ser un expert sobre tots els tipus de teràpia per decidir quin et va millor. Jo animaria justament al contrari, a trucar al psicòleg i dir-li, bueno, com treballes? Com funciones? I això ja et dona una informació important, no? Tot i així, m'he animat a fer un esquema
Vinga, clar, que tinc curiositat.
Són dos extrems amb molts intermitjos, d'acord? Però penso que ens poden orientar una mica. En un extrem hi ha teràpies que van orientades a modificar la conducta o el pensament, no? Que són teràpies molt eficaces, que treballen sobre... Funciones així, hem de canviar aquests hàbits, hem de corregir algunes conductes...
No? Les conductuals, que és una mica el gosset de Pavlov, per entendre'ns,
exactament,
no? Quan toqui la campana, tu et sentiràs així.
Després, sí, funciona així. O les cognitives, no? Que estan en aquest extrem també, o no tan extrem, no? Però que tenen a veure amb la modificació d'uns enunciats interns, no? On no vas al fons de l'emocional, però vas a modificar aquest pensament, no? Són teràpies que són molt eficaces, si treballa bé el terapeuta, comptem amb que sí, són molt eficaces, pot ser, o això potser és una opinió meva, hi hauria debat, que siguin molt eficaces, però per contra els efectes siguin a curt termini. Potser no són tan transformadores amb la profunditat, no? Això es podria dir d'aquest extrem. De l'altre extrem són les psicoteràpies més de tipus psicodinàmic, que ve de lo psicoanalític. És veritat que hi ha, igual que de Pavlov ara els terapeutes no funcionen igual, de Freud ara tampoc funcionen igual.
Però el referent
Els referents potser dels extrems serien aquests. Sap greu dir-ho així perquè justament crec que hem de començar a integrar-nos més tots, eh? També és veritat que ningú és purament d'una cosa o d'una altra, d'acord? És un esquema com molt pedagògic. En les més psicodinàmiques el que s'intenta és desenvolupar efectes de reflexió, no? Comprensió del propi funcionament, ampliar espai mental, té a veure amb l'autoconeixement, amb la revisió d'algunes qüestions, molt amb el vincle, no? També, que s'estableix amb el terapeuta. Tot i que actualment hi ha molta gent que també treballa amb psicoteràpia focal i breu en aquesta línia i que no són tractaments tan llargs, que es va treballar només un tema molt concret, en general, una psicoteràpia típica en el sentit psicodinàmic intenta treballar molts aspectes de la persona, que tots van interrelacionats, intentar fer una reflexió una mica més profunda. Què passa? Per contra, poden ser més llargues, més duraderes, una mica més compromeses pel pacient, no? Insisteixo, entre aquests dos punts hi ha molts intermitjos, moltes maneres de treballar, gent que treballa pels sistemes, amb famílies, amb grups, gent que treballa d'una manera més humanista, que va en un altre sentit, hi ha coses com més integradores, i totes, el que sí és una ciència jove, però totes aquestes orientacions han avançat molt, s'actualitzen, hi ha gent que funciona amb diverses tècniques diferents, així que jo el que diria és que és més una manera de pensar la persona del terapeuta que no el que acabarà rebent el pacient. Sí. No? És una manera que ens ajuda com a terapeutes a entendre el funcionament de la persona i que ens resulta còmode per treballar amb les tècniques que ens resulten, no? Hi ha com un fons de com entenem la persona. Som molt diferents els terapeutes, no?
Per la teva formació entenc que tu ets més de psicoteràpia.
D'una línia psicodinàmica.
Psicodinàmica, sí. Això. Però per qualsevol problema i per qualsevol persona, llavors, tu creus que seria millor, ja que és la que has desenvolupat, la teva línia, o potser dius, no, mira, si hi ha, m'ho invento, un trastorn de la conducta alimentària, o si hi ha una depressió, o si hi ha autolesions, això és millor primer tractar-ho de forma conductual, o...
No, aquí és on sortim de l'esquema aquest tan teòric, no? Tots els terapeutes, penso, la majoria de terapeutes, ens podem adaptar a moments concrets. Quan arriba una persona que el que necessita és aturar alguna conducta, també des d'una línia psicodinàmica treballem així, no? Això és primordial. Un cop para la conducta, si és autodestructiva, si, no? Si és perillosa per la persona o per algú altre, aleshores podem treballar el vincle i altres qüestions. Hi ha una part així, igual que segur que un terapeuta d'una altra línia també treballa d'alguna manera en la vinculació amb el pacient, no?
I pel vostre tipus de teràpia, la psicodinàmica, és important també haver fet teràpia, haver-se psicoanalitzat?
En alguns màsters, de fet, en algunes formacions és imprescindible, sí. I és important perquè bueno, jo crec que per qualsevol terapeuta seria important estar bé per poder cuidar. I això, evidentment, no està passant ni al sistema públic ni a molts llocs. No? Mm-hmm. Potser és una de les qüestions que s'està descuidant. A més, bueno, els hi passa als mestres, els hi passa als metges, no? Que justament sí. La gent que hem de cuidar no estem
sí.
bé. No?
I quan pot durar una teràpia? Perquè des de fora t'ho dic, eh? Però aquests de la vessant que sou més de... que baixeu de Freud, per dir-ho així, sembla que la teràpia hagi de durar tota la vida. És sí. així o no?
No, crec que sigui així, crec que cada vegada és menys així. És veritat que tenir un lloc de referència, tu has de poder acabar una teràpia, has de treballar al final d'una teràpia, crec que treballem en general a la línia que la persona pugui ser autònoma de l'espai de teràpia, que és un dels primers objectius de la teràpia, treballar i assegurar això. Però és veritat que acabem funcionant com que som una mena de porta així de seguretat al que el pacient pot tornar en algun moment que ho necessita i tens una persona que et coneix i amb qui segueixes treballant. Acostuma a passar això, així que quedes com a referència durant sí. anys, no? Però potser hi ha un primer embat que dura uns mesos i després passen coses, no? En tot cas, crec que s'ha de dir també que no han de ser teràpies llargues, però que tampoc hem de tenir por a treballar les emocions amb calma, que hi ha un temps per les emocions i que això és important també cuidar-ho, no? I animar-nos a comprometre't amb un procés personal, que tampoc estar un any fent una cosa a nivell emocional no és desmesurat. Podríem posar exemples de què passa en un tractament i ràpidament tothom pot entendre per què es necessita un temps per reparar alguna qüestió mobilitzant.
Si una mica un any és el temps mínim que posaries.
No. No. Si treballes amb un focus concret, pot ser molt menys.
Genial, Lara. Doncs, com sempre, informació molt interessant, però se'ns ha fet molt curta la secció. Hem de seguir parlant amb tu de psicologia, psicoteràpia i molt més.
Molt bé, gràcies.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia. Comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Ahir dimarts, els Mossos d'Esquadra presentaven les dades de seguretat a Sant Cugat. Si bé els robatoris amb força a domicili han baixat un 18% respecte al 2023, passant de 290 robatoris a 236 o dels 699 del 2017. Hi ha unes dades que han empitjorat i són les denúncies per delictes de violència de gènere i domèstica que ha registrat 62 delictes ocorreguts a Sant Cugat, sigui en llars o en zones d'oci o d'altres ubicacions del municipi. Dit això, què en penseu i com valoreu aquestes dades? Pel que fa als robatoris amb força, són dades positives? S'ha fet bona feina per arribar aquí o creieu que encara es podria baixar més? I pel que fa a la violència envers les dones, què es pot fer des de les institucions per acabar amb aquesta xacra. Abans de començar, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta tertúlia. Junts, que han excusat la seva absència, Bernat Picornell, per part d'ERC, tinent d'alcaldia de Seguretat, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Ballesta, secretari d'Organització del PSC de Sant Cugat, bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP, bon dia.
Hola, bon dia.
Marcos Simarro, portaveu de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Jordi Grado, portaveu de regidor de Vox, bon dia.
Déu vos guard, bon dia a tothom.
I Graciela Roc, activista de Sant Cugat en Comú Podem, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, si us sembla, ja que tenim aquí el tinent d'alcaldia de Seguretat, que ahir acompanyava els Mossos en la presentació d'aquestes dades, comencem amb aquest balanç per part del govern.
Molt bé, doncs bon dia a tothom. Nosaltres estem molt contents i molt satisfets de les dades que vam presentar ahir. Realment són unes molt bones dades. Si fem un repàs de la majoria de delictes doncs, que passen a la ciutat, doncs, la majoria baixen, i baixen no només de forma anecdòtica, sinó que ho fan de forma doncs, molt, molt important, i per tant doncs, estem contents en aquest sentit. Jo diria que estem dels millors moments de la seguretat doncs, a la ciutat els estem vivint avui, i per tant doncs, ens hem de felicitar en aquest sentit. Jo el que voldria és felicitar i reconèixer la feina doncs, tant de Mossos com de policia local, perquè ahir ho vam comentar. Aquestes dades no són fruit de la casualitat, sinó que són fruit d'una feina doncs, molt transversal en molts àmbits de l'Ajuntament, no estrictament en l'àmbit policial, també de prevenció, d'acompanyament, d'estar al costat de la ciutadania, de donar consells per intentar doncs, baixar aquests números. De totes maneres, i no ho vull passar per alt, és veritat que malgrat que són unes molt bones xifres, una persona que li han entrat a casa, que li han robat el mòbil pel carrer o el que sigui, doncs no li expliquem bones xifres, perquè ell doncs, ha patit doncs, un determinat delicte, un determinat robatori, no? I per tant, el que hem de seguir fent és seguir treballant, perquè mentre hi hagi un sol delicte a Sant Cugat, doncs necessitem doncs, que la gent se senti segura a la seva ciutat, a la seva casa, i per tant hem de seguir treballant. Nosaltres no ens conformem amb això. Estem molt contents de tota la feina i totes les dades que hem presentat, però no ens conformem, hem de seguir treballant, i és veritat que hi ha algunes dades que no han millorat, és veritat que no han empitjorat, excepte el robatori de vehicle, aquest sí, la resta doncs, no han empitjorat, però el que hem de fer, com deia, és seguir treballant doncs, per millorar totes aquestes xifres encara més, que, insisteixo, estem doncs, en unes molt bones dades històriques al conjunt de la ciutat des de fa molts i molts anys. I capítol a part, i no per això menys important, és, ja ho comentaves tu, les dades en violència masclista. Són unes dades molt, molt, molt preocupants, un increment del 47% en total, amb les diferents violències, i per tant doncs, hem de seguir treballant, hem de seguir fent molta pedagogia, començar des de les escoles, instituts, etc, però en la ciutadania en general. Hem de treballar moltíssim, perquè és evident doncs, que no són xifres en cap cas acceptables i són, francament, molt preocupants, i per tant el que ens toca és, evidentment, seguir treballant-hi molt, perquè és, jo diria que, dels grans problemes que té el país en general, però en concret s'han quadrat amb aquestes dades, i per tant, doncs, en aquest sentit, sí que no podem estar gens satisfets ni contents.
Mm. Àlex?
Bé, nosaltres compartim la diagnosi que feia la sotsinspectora dels Mossos, que es tracta d'una disminució generalitzada de la criminalitat. Ens preocupen, evidentment, les dades d'augment dels casos de violència de gènere i de violència domèstica. De totes maneres, en aquest sentit també compartim la diagnosi que feia la sotsinspectora Medina, de que mentre que qualsevol cas d'aquest tipus és especialment greu, està bé que els cossos policials tinguin cada cop més recursos per detectar aquests casos, perquè si no es detecten, el delicte no podem posar-hi remei i no podem conèixer l'escala d'aquests casos. De totes maneres, pensem que continuem tenint assignatures pendents. Per començar, el tema de la policia de proximitat. El Bernat diu que hi ha un acompanyament, hi ha una presència. Nosaltres no ho estem veient i no és el que ens arriba, sobretot des dels barris. Mentre que al centre podem veure, de vegades, agents a peu, això és una realitat que no es viu a les Planes, que no es viu a la Floresta, que no es viu a Valldoreix. I pensem que o sigui, sí, és veritat que hi ha una presència, perquè la policia passa amb cotxe de tant en quant, però no hi ha contacte amb els veïns, no hi ha contacte amb el teixit associatiu, no hi ha contacte amb comerços, i no s'aprofita el control informal que aquesta, que els veïns o que el teixit associatiu puguin fer, que pot aportar molt valor a la tasca de la policia. En aquest sentit, segons l'última dada que he trobat, estàvem als 78 agents, però amb les 11 incorporacions devem estar al voltant dels 90. Continuem estant per sota la ràtio recomanada per la Unió Europea. També en el sentit de la policia de proximitat, l'última notícia que tenim de la subcomissaria de Valldoreix és una notícia del gener del 2024 que el Bernat deia que tiraria endavant, però no sabem res més. Bé, és una situació generalment positiva. Hi ha la xacra de la violència de gènere i la violència domèstica, però tenim molta feina a fer com a ajuntament. És el nostre resum.
Alfredo, Pepe.
Bon dia. Bueno, perquè no serveixi de precedent, però estaria molt d'acord amb les dues intervencions que m'han precedit. Primer de tot és fer un reconeixement als cossos i forces de seguretat de l'Estat. Vull dir, estan fent una molt bona feina, i això que no tenen els mitjans, sobretot humans, que haurien de tenir, ho ha explicat molt bé, no només de policia local, també de Mossos d'Esquadra, estem molt per sota de les ràtios, i a més en una ciutat que té 48 quilòmetres d'extensió, que això per fer un treball efectiu de presència al carrer, doncs és una qüestió a tenir en compte a l'hora de destinar gens a Sant Cugat, en cas de Mossos o de trobar més policies aquí, no? Perquè realment és necessària per treballar en la línia de donar seguretat i de que la percepció dels ciutadans sigui de que s'encontra una ciutat segura, doncs veure la policia al carrer és important. Volia afegir una felicitació especial que demostra realment la bona feina que s'està fent. La setmana passada la unitat de suport policial de la policia local rebia la medalla al mèrit policial, doncs per, sobretot, doncs, aquesta feina tan que no es veu, però que després les dades sí que ho demostren, no? Que és en el tema dels robatoris als domicilis. Jo recordo els anys 2017, 2016, havia realment a la ciutat hi havia por, perquè teníem 700 robatoris pràcticament en aquell moment a domicilis. Nosaltres quan ho denunciàvem ens deien que érem alarmistes, però la realitat eren les dades, no? I ara doncs, estem en una reducció espectacular i continua baixant. Però això no ens ha de fer caure amb l'autocomplacència. Avui hem de seguir treballant en aquesta qüestió i amb la resta de tipologies delictives que ja s'han cobrat. Ens posem en la pell de les persones que doncs, t'entren a casa, et roben el cotxe, et trenquen un vidre del cotxe o tens un simple furt. I clar, tu els hi parles d'això i jo, bueno, sí, ho deia bé el Bernat, no? Vull dir, ostres, aquí els expliques amb ells, que ho hem patit en primera persona. Però és important que la gent sàpiga que hi ha gent que està treballant i seriosament amb aquesta qüestió. Sant Cugat, crec que per les enquestes de la Diputació que va sortir fa poc, era un 11% de persones que deien que era un problema per ells de seguretat ciutadana. Clar, tu veus Hospitalet, que està al 40%, doncs diu, home, a Sant Cugat... Però bueno, no hem de perdre de vista que al nostre entorn les xifres no són aquestes i que sobretot el tema delinqüencial pot variar de municipi en qualsevol moment, i per això jo penso doncs, que tenim que estar alerta. I en aquest cas, doncs, bueno, el govern municipal tindrà sempre el suport del nostre partit en el treball en aquesta qüestió.
No sé si vols afegir en quant a les dones...
Ah, bueno, sí, evidentment, aquest és el punt negre de les dades, no?, perquè hi ha un augment del 47%, però al mateix temps també baixen també és important, els delictes contra la llibertat sexual baixen. Vull dir, i com s'ha dit aquí, no tots aquests delictes són de Sant Cugat, sinó són els fets denunciats a Sant Cugat, que vull dir que molta gent que ve de fora, sobretot per oci, doncs, bueno, és que caldria veure realment quan són pròpiament de Sant Cugat. Aquesta xifra no la tenim. Però, evidentment, s'ha de continuar treballant, fent pedagogia, i que això, doncs, continuï, que baixi igual que les altres dades, no?
Mm-hmm. Marco.
Bon dia. Bé, nosaltres sempre hem... Bueno, ara ho explico, no? Però sempre hem dit que Sant Cugat és una ciutat segura, estadísticament parlant. Evidentment, aquí comparteixo les opinions que s'han donat, no? En termes estadístics i en relació a l'entorn, doncs Sant Cugat és una població molt segura, i això, doncs, cada vegada que hi ha qui vol fer jugar o entrejugar la por de les persones a que li entrin a casa, que li robin el cotxe, que li facin un tiró en el bolso, aquestes coses... doncs estaria bé recordar-li que les dades desmenteixen una mica a certa percepció d'inseguretat que volen atiar des del, des d'alguns sectors, no? Perquè Sant Cugat, efectivament, és una ciutat doncs, estadísticament segura. Que això no vol dir, com es deia ara, que qualsevol persona, jo conec persones que li han entrat a casa, siguin pisos, siguin cases unifamiliars, els de la CUP també tenim coneguts que tenen cases a Sant Cugat, vull dir, hi ha molt percentatge de cases unifamiliars en aquest poble, i per tant també doncs, en coneixem algunes, no? I per tant no som aliens a aquest tipus de situacions, no? I s'han d'atendre igualment. La dada que preocupa, i això bueno, una mica ho compartim amb Mirà, no és aquest augment del 100% de les denúncies de delictes de violència de gènere i domèstica, no? I quan preguntes què fer, segurament és del més complicat, per ser una d'aquestes violències també més invisibles, que passen dins de la llar, que depenen d'una sèrie de factors que moltes vegades impossibiliten que la mateixa persona ho denunciï, no? Perquè a vegades tens relacions de dependència doncs, amb l'home amb el que vius, per una qüestió econòmica, per una qüestió de relació amb els fills, i altra sèrie de coses que fan molt més complexa la possibilitat de sortir d'allà. Què passa? Nosaltres també som dels que creiem que, tot i que hi hagi hagut un augment, no podem saber a ciencia cierta, diguem-ne, per què es deu, però segurament la millora, que se'n parli més d'aquests temes, que hi hagi més serveis a disposició, amb més recursos, ja no sigui només Mossos i Policia, que aquí hi ha una qüestió d'una visió interdisciplinària per l'abordatge de les violències masclistes. Tens un servei d'informació i atenció a la dona que també que funciona i té més recursos des del mandat anterior, tota una sèrie de qüestions que fan que aflorin aquest tipus de denuncis, per això també augmenten, perquè ara les veiem. No és que no hi fossin abans, segurament, no? I, evidentment, això és preocupant, però alhora és interessant veure com hi ha més denúncia d'aquest tipus de fets, no? I, finalment, en relació a mica a tota la qüestió de la seguretat, jo crec que tots hauríem de contribuir a fomentar una percepció de seguretat a la ciutat, no? I jo crec que això també es treballa des de múltiples àmbits. I segurament la percepció de seguretat és millor en aquells barris on la gent es creua més amb altres persones que on la gent es creua menys amb altres persones. I això té molta teoria darrere, té molt estudi acadèmic darrere, i és el fet de que els barris que viuen de portes endins, la tipologia unifamiliar, a Ciutat Jardí, doncs tenen més tendència a augmentar la percepció d'inseguretat perquè tenen menys contacte, ja no només amb els veïns i a l'exterior, sinó perquè no hi ha comerços, no hi ha vida fora, no hi ha equipaments, no hi ha serveis, no hi ha tantes d'aquelles coses que fan que un se senti segur en un entorn social doncs humà, al cap i al fi, no? Jo crec que són coses que hem de posar sobre la taula per augmentar la percepció de seguretat en aquells barris on falten tot aquest tipus de coses.
Veig de moment molt consens. No sé quin és el vostre punt de vista, Jordi, tenint en compte que és una de les vostres reivindicacions més fortes. No sé si amb les dades a la mà presentades ahir, més l'enquesta de victimització de l'AMB que comentaven per aquí els companys, la vostra percepció o punt de vista envers a la seguretat a Sant Cugat canvia.
Gràcies, Mireia. És veritat que algunes d'aquestes dades doncs, són motiu d'estar esperançats, però ens meravella en el sentit negatiu de com som capaços de donar-li la volta a la situació sempre amb uns titulars que beneficien a les persones que són del govern. Vagi per endavant, que estan fent molt bona feina tant la policia local com els Mossos d'Esquadra com la coordinació a vegades amb la Policia Nacional, perquè tenen pocs efectius per la població que té Sant Cugat i tenim un territori molt extens, que això encara dificulta més la seva feina. Estan fent molt bona feina. No obstant així, la percepció de les persones amb qui parlem nosaltres és que Sant Cugat no és una ciutat que té la seguretat que ells els agradaria. Ens costa molts diners a totes les persones que vivim a Sant Cugat fer front a les elevades hipoteques que tenim, als elevats lloguers que tenim, als impostos que també són alts aquí a la nostra ciutat, i no ho veiem revertit en aquesta qualitat de vida. Ens agradaria que encara hi hagués més seguretat. No ens sembla un motiu d'alegria dir que abans hi havia 230 o 270 en robatoris en un any i ara a vivendes i ara hem passat a 236. Perdoneu la comparació, però és com si a un nano que el peguen al col·legi, doncs li dius, quantes vegades et van pagar l'any passat? 15. I aquest any? 10. Doncs ja pots estar content. Home, per favor. Són coses que hem de minimitzar totalment a zero. I per tant, encara que haguem baixat, no pot ser un motiu d'alegria. Ha de ser sempre un motiu de preocupació i de mirar de treballar per reduir a anorrear-lo. Hem de tenir en compte que Sant Cugat, per la idiosincràsia que té, s'ha convertit en una mena de paradís o de destí delinqüencial. I aleshores, com bé deia abans el senyor Bergua, no sabem si aquests delinqüents són d'aquí o no són d'aquí. No ho sabem, però la policia sí que, quan parles amb ells, els oficials et diuen, moltes vegades venen de fora de la ciutat, agafen un tren i venen aquí a fer el trinxeraire. O venen de vegades organitzats en furgonetes, buiden una casa i marxen. Per el que sembla, moltes vegades no són no són habitants de Sant Cugat. Però el fet està en que la sensació que tenim tots és que som una mena de lloc on es pot venir a treure els calés amb facilitat. Clar, no és el mateix obrir un cotxe a Ciutat Meridiana que obrir un cotxe en l'aparcament del centre comercial de Sant Cugat, perquè moltes vegades el tipus de coses que trobes dintre el cotxe són molt diferents aquí a Sant Cugat. Pots trobar fàcilment un bolso amb cèntims o pots trobar fàcilment un telèfon mòbil d'una gamma més alta que un altre lloc. Per tant, s'entén que puguin venir els delinqüents aquí a buscar-se la vida, entre cometes. Però el que demanem és encara més presència policial que sigui dissuasòria als carrers. Ajuda molt i no és cap drama veure parelles de policies que, com deia l'Àlex, pues, que parlen amb la gent, que interactuen. Dona tranquil·litat a les persones que són del barri i al revés. Quan tu vols anar a fer el pinxo en aquell barri, dius, ostres, marxem, perquè no és còmode per nosaltres buscar-nos la vida aquí. I pel tema de la violència de gènere, doncs ens sembla molt greu. Ens sembla molt greu que després d'anys de volcar molts recursos i molta pedagogia, jo sóc mestre i ho hem treballat fins a la sacietat, això perquè és de justícia que es respectin els drets de les dones i que no es maltracti a ningú. Doncs després de tants anys, això augmenti. També ens diuen els efectius policials que moltes d'aquestes denúncies són en l'àmbit de la nit, en l'àmbit de l'oci. Clar, caldria veure, doncs...
Aquestes baixen. Les que pugen són les de dintre de la llar.
Molt bé. Caldria veure, doncs, quina relació té això amb la cultura de les persones que són agressores. No, jo no ho sé, eh? Però caldria veure-ho. Perquè, clar, nosaltres portem molts anys treballant aquest tema. En canvi, venen cultures de fora que en els seus països això no s'ha treballat.
Masclisme d'una cultura internacional, Jordi. O sigui,
sí, però és veritat que és més accentuada en segons quines cultures. Hi ha cultures que per ser homosexual et pengen d'una grua. Hi ha cultures que pagar a la dona ho diu un líder religiós en les seves proclames, com que es considera normal.
Bueno, aquí nada más nos mandan a callar, ¿no?, y a cocinar. Aquí, la cultura que ustedes defienden.
A casa meva, Graciela, això no ho he vist mai.
No, usted está hablando de culturas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No de casas individuales. Usted está hablando de culturas. Entonces, si usted va a venir a hacer argumentos xenòfobos, racistes, lo que quiera,
racista.
Pues entonces...
No he parlat de cap raça, hombre. Perdoni. Graciela, no he parlat de cap raça.
Un moment, Graciela, acabem... Graciela, deixem que acabi el Jordi i després parles tu.
Clar. Estic parlant de cultures, Graciela. Aleshores, és veritat que en una madrassa, una escola musulmana, per exemple, no s'explica la mateixa moralitat que en una escola pública d'Espanya. No, és l'ètica és diferent. Està basada en uns...
No sé si el fonamentalisme religiós de la religió catòlica que hi ha en escoles privades i concertades d'aquest país s'expliquen coses similars en relació a la cultura home-dona que tu mateix estàs criticant. Vull dir que crec que estàs agafant la bretxa gorda.
Marco, de veritat, creus això? O és un argument populista?
Sí, bueno, i els teus?
No, jo t'ho puc demostrar, que en una madrassa s'explica...
Jordi, per favor.
Jo t'ho puc demostrar, Marco, jo he estudiat pedagogia i puc demostrar que en una madrassa s'explica que la dona...
Té... A Condesa no hi ha madrasses en Sant Cugat.
Us demano, sisplau, no ens n'anem pel camí, és un tema molt interessant, però ens estem anant del tema.
Ja per interpel·lacions, és que no estem parlant de madrasses de Sant Cugat, estem parlant de cultures de gent que ha estudiat en els seus països en un entorn acadèmic on no es prioritzava la igualtat entre home i dona.
Va, gràcies, Jordi, tens alguna cosa més a dir amb seguretat? O li donem pas a la Graciela?
Pots donar-li pas a la Graciela.
Doncs Graciela, endavant.
Merci, gràcies. Bueno, para nosotros evidentemente hay un buen resultado, ¿no? Son buenos datos. Y justamente la concentración tendría que estar en eso, ¿no? Que San Cugat, al ser, es un municipio que incluso con poca presencia policial, y ahí hay un elemento que yo creo que estamos pasando por encima, ¿no? Es decir, hay poca presencia policial y aún así hay una buena percepción de seguridad, y no solamente hay una buena percepción de seguridad, sino que son buenos datos de seguridad. Me parece que habría que salir un poco del argumento policial, ¿no? Es decir, ¿por qué necesitamos más policía en San Cugat? Porque el ratio está por debajo. Pero si tenemos tan buena percepción de seguridad, es decir, ya hay muchas datos e información a nivel global de que la presencia policial no tiene un impacto positivo relevante en... Bueno, si quiere le acerco cualquier documento cuando usted quiera. No tiene una respuesta relevante en los datos de seguridad, ¿no? Es decir, e incluso una sobrepresencia policial. Hay una percepción de hipervigilancia que afecta la percepción de seguridad. Desde los comunes nos parece que sí, que hace falta un poco más de cercanía con la comunidad. El teniente, ¿no?, habló de una cercanía con ciudadanos que tampoco vemos tan clara, ¿no? Nos parece que hace falta trabajar un poco la vinculación policial con la comunidad, pero también que haya una mayor inversión, o cuál está siendo la inversión en modelos de seguridad no policiales, en tejido social y comunitario, cómo se está reforzando, en mantenimiento de las calles, es decir... Esta percepción de seguridad, ¿me permite terminar?
Bueno, no me has permitido tú antes. Organizarnos en vecinos que velen por la seguridad, eso se ha hecho en otros momentos de la historia y en otros contextos, y ha sido siempre...
Pues se proposaban a museos.
Solo digo que es muy peligroso. Proposaban un ple, pero només dic que és molt perillós. Estàs a favor d'això també, perquè nos votasteis en contra.
¿Me permite terminar de
hablar? Estoy
cogiendo la costumbre que has cogido tú antes, que es no dejarme terminar, Graciela, para que veas lo agradable que
es. Bueno, pues un rato para hablar.
Molt bé. Bueno, entonces, el fortalecimiento de tejido social, ¿no? Como ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Conocer a nuestros vecinos, poder estar en la calle, poder ocupar los espacios públicos, incrementa la sensación de seguridad y la seguridad en sí misma, ¿no? Es decir, hay otros modelos de seguridad que no pasan por el fortalecimiento policial, sino por el fortalecimiento del tejido comunitario y también del entorno, ¿no? Es decir, mientras salimos del centro, en los barrios, ¿no? Como dice Mirasol, Las Planas, La Floresta, pues hay una manca, ¿no? De mantenimiento, de luminarias y de fortalecimiento de vecinaje, ¿no? Entonces, muy bien el trabajo de la policía, definitivamente, ¿no? También entiendo que hay un elemento humano, ¿no? De que hay menos elementos de los que podría haber, y que además de esos elementos hay muchas bajas, hay muchas faltas. Pero me parece que nos deberíamos de concentrar en qué más está haciendo, además del trabajo policial, para fortalecer la seguridad en San Cugat. Y a nivel de violencia de género y violencia en el ámbito doméstico, coincido, ¿no?, que hay un elemento real de un aumento de denuncias por la visibilización de esta violencia como un elemento denunciable, pero también, ¿no?, es decir, no todo tendría que caer en decir, bueno, ha subido únicamente por eso. También hay un discurso social que, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, se está reforzando de unos roles de género tradicionales que refuerzan unas violències de género que habría que tener cuidado ahí.
Si us sembla, comencem a la part més de debat. Comença el Bernat, en cas que hi hagi al·lusions, que tampoc n'hi ha hagut gaires, eh? Pots estar avui relativament content. Sí que us demano, ara et dono pas, que sisplau respectem el torn de paraula i que no intentem creuar converses, perquè si no ni nosaltres sentim res, ni qui vulgui escoltar-nos ni en directe ni a través de la web després podrà enterar-se gaire, val?
Intento ser ràpid perquè s'han comentat moltes coses i algunes les vull puntualitzar o subratllar. Jo crec que aquí a Sant Cugat el que hem de treballar són dues coses. Una és la delinqüència i l'altra és la sensació de seguretat. Són dues cares d'una mateixa moneda. Per sort, avui les dades ens diuen que la delinqüència, doncs, tenim uns molts bons nivells i, per tant, doncs, podem estar, diguem, tranquils i satisfets, diguem, de les dades, malgrat que ja he dit que hem de seguir treballant, i també amb la sensació de seguretat. La AMB ara fa uns mesos va presentar l'enquesta de percepció de seguretat de l'any 2024 i doncs, deia que Sant Cugat tenia la major percepció de seguretat de l'àrea metropolitana amb ciutats de més de 75.000 habitants. Per tant, hem de seguir treballant en aquest sentit. Jo crec que l'enfoc de la seguretat ha de ser global, no ha de ser estrictament policial, i que hem de fer un acostament amb, doncs, com ampliem tots els serveis d'ajuntament, comunitaris, etc. I això ho hem fet al Passar el Coll, ho hem fet a la Floresta. Per exemple, si hi ha un carrer, de cop hi ha una sensació d'inseguretat important, potser senzillament és que és primavera, els arbres han crescut, les branques tapen els fanals, diguem, no? Per tant, hem de fer un enfoc, jo diria que transversal i cas a cas, per poder-ho treballar de la millor manera i que la policia doncs, intervingui quan hagi d'intervenir i no abans. En relació a la policia de proximitat, és evident que les xifres del cos, si fossin més altes, doncs arribaríem més lluny, però que no es vegi la policia, jo crec que sí que es veu, i jo m'hi fixo moltíssim, diguem, però si algú no la veu, no vol dir que no hi sigui. Primer, perquè hi ha molt de contacte personal. Quan hi ha passat un delicte, es posa en contacte amb aquells veïns en alguns casos, i intentem doncs, anar treballant amb ells, però sobretot també doncs, perquè hi ha doncs, la unitat de suport policial, que és la que fa doncs, el treball de paisà, i intenta doncs, anar estirant el fil de cada un dels delictes doncs, que passen a la ciutat, tant al centre com als barris. Sant Cugat és molt més segur que arreu. De fet, abans s'ha dit que és un paradís delinqüencial i no és veritat. Els delictes per cada 1.000 habitants a Catalunya són gairebé 66 i a Sant Cugat 41. No, és que no hi ha color, o sigui, això podem debatre el que vulgueu, però les xifres són aquestes. Per tant, no és un paradís delinqüencial. Si en algun moment algú es creu que és còmode venir a Sant Cugat a robar, cada cop ho és menys, perquè els anem a darrere, ens anem a buscar, els anem a tenir, per exemple, doncs, les persones que entren a interior de domicili. Jo crec que el que també hem de posar l'accent és incidir en els consells de seguretat, perquè hi ha moltes coses que podríem millorar, per exemple, robatoris interior de vehicle, que hem baixat les xifres perquè havien augmentat i ens va preocupar molt. La gent ha baixat de dues maneres. Una, anant a buscar la gent que, efectivament, roba a interior de vehicle, però també donen molts consells de dir, escolta'm, no em deixis la bossa a la vista, no em deixis el telèfon mòbil a la vista, etc., perquè pot ser que te'l robin. És la conjunció de les dues coses, de la feina, del treball policial i per una banda, i dels consells per l'altra, el que fa que les xifres baixin.
Perfecte, Àlex, què havies demanat?
Bé, volia respondre directament al tema de la policia de proximitat, perquè és... a nosaltres ens preocupa molt. Jo quan abans parlava de policia de proximitat no he dit que no es vegi la policia. És veritat que hi ha presència policial als barris, però jo, per exemple, que vaig viure 5 anys a Les Planes, la presència policial a Les Planes era un cotxe que de tant en quant passa i ja està. És a dir, tot aquest element de... Si bé és cert que hi ha un seguiment a una persona que ha patit un fet delinqüencial o... És a dir, si hi ha contacte i tal, bé, això no ho hem vist. És a dir, precisament el que nosaltres volem potenciar és l'element preventiu de la policia de proximitat. És a dir, si tu tens un policia a peu que va donant voltes pel barri, augmenta molt la sensació de seguretat. I en aquest sentit, també volia respondre...
A l'Espanya és una mica complicat, estem d'acord.
Estem d'acord, però vaja, que s'hauria de mirar. Vull dir, paguen els mateixos impostos i formen part de Sant Cugat.
Però potser hem de fer un acostament diferent, no dic que no l'hi hagi de ser.
Clar, no. S'ha d'estudiar la realitat de cada barri i s'hauran de buscar les solucions que més funcionin, però... En fi, que no és una cosa que estem veient a la resta de barris. Al centre, sí. També volia respondre a la Graciela sobre el tema de la presència policial o no. Bé, sí que és veritat que podem treballar des d'un punt de vista comunitari, però a la nostra opinió sempre haurà de ser com a complement. Perquè, per exemple, parlàvem de l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un 73,9% dels enquestats diu que si hi hagués més presència policial a la seva ciutat se sentirien més segurs. Clar, és normal. I a més, també té aquest element preventiu.
Jordi?
Sí, nosaltres ens sembla que aquesta policia de paisà que fa una gran feina farà una funció molt important, però que dissuasòria no és, Bernat. Ajuda molt l'uniforme perquè el pinxo el veu i diu, escolta'm, aquí no s'està còmode. I el que... li agrairia que no fessin és traslladar-vos la responsabilitat a la gent del carrer. Vostè diu que s'ha fet una campanya, i així és, perquè l'hem vist tots en els supermercats i en les grans àrees comercials, que posa que no deixem les coses a la vista. Però és que jo hauria de poder, en una societat sana, jo hauria de poder deixar...
Tu quan surts de casa, tanques la porta de casa teva?
Hauria de poder-la deixar oberta.
Ja.
Oi que sí?
Oi que la tanques?
Clar.
Oi que tanques el cotxe?
És clar, però no hauria de ser així.
Final del debat, Jordi.
No, final del debat, no, Bernat.
La gent hauria de poder deixar qualsevol cosa en qualsevol lloc sense...
Correcte, correcte.
Ja.
Pues, aleshores...
Però és que la realitat és tossuda, Jordi.
Ja, però és que aleshores hem fracassat. Aleshores hem fracassat, no? Que és un estat fallit també en aquest.
Siguem
seriosos. No sé, jo també ho som molt.
En lloc del món passa això.
Havia passat aquí durant molts anys. Mira, jo sóc mestre en el barri del Gornal. El barri del Gornal, els mateixos pares dels meus alumnes em diuen... Hace 10 anys dejava les llaves puestes perquè no hi havia prou aparcament, perquè són uns blocs de pisos d'aquests que construïa Franco, de protecció oficial, i no es feien aparcaments. Aleshores, hi ha tanta gent que no es pot aparcar. Aparquen en doble fila i la policia doncs, fa el que pot moltes vegades doncs, fent la vista gorda. Però avui en dia no es pot fer el que diuen que fa 10 anys només feien els pares d'aquests alumnes, que és deixar les claus posades mentre estaven a la farmàcia, mentre estaven a la
farmàcia, perquè
hem canviat.
Perquè hem canviat.
I per què hem canviat? Tothom ho sap. El que passa és que no puc dir aquí perquè em direu que és delicte d'odi. Però tothom sap què és el que ha canviat. Sí o no? El que passa és que...
No, sí, sí, és un delicte d'odi. Exacto. Sí, és un delicte d'odi.
M'agrada que vostè bé sàpiga a què em referia.
Perquè claro, si sap a què em referia... Claro, perquè vostè no para de hacer comentarios si racistas, xenófobos y además apologistas del franquismo. No, es que ya su...
Perdoni, Graciela. Escolti'm, dic que Franco va fer vivendes de protecció oficial.
No, no,
això no
si ja
sap apologia del franquisme, per l'amor de
si
Déu.
Sí, como dice, no tiene que decirlo para saber lo que va a decir.
Graciela, sisplau, que deixem que acabi el Jordi.
No, ja,
el Marco havia demanat...
També va inaugurar pantans, Franco.
Exactament.
Sí. Exactament. Li deixem el torn al Marco, que havia demanat tant de
fa un moment. Jo crec que el debat sobre què ha canviat o no, crec que tenen molts elements a veure. Hi ha desigualtats també que s'han convertit en més estructurals. Hi ha una globalització imparant arreu del món. No té a veure només a una qüestió que abans es parlava eminentment cultural, que ens pot portar postures, jo sí que són de racisme cultural, que és un racisme més contemporani i modern. Han canviat moltes coses, hi ha molta més massificació de persones a les urbanitzacions, o sigui, a les grans ciutats, hi ha molta més manca de recursos, i jo sóc dels que crec que la classe social doncs, a vegades et posa en una situació de vulnerabilitat que malauradament a vegades et pot portar a contextos o a situacions d'aquest tipus. Independentment del debat sobre si surts de casa teva o no i tanques la porta, que és bastant evident, ho deia el Bernat, i si a vegades la realitat s'imposa i després fas aquestes coses, no? I jo volia comentar una cosa sobre el tema de que passin més cotxes o no, que es vegi més o menys un policia pel carrer. Jo sé que és que pensa que això a vegades és una mica, o sigui, perillós en termes de... a veure si explico bé, no? O sigui, fer dependre la percepció de seguretat de veure o no un cotxe de policia o de veure o no una persona que patrulla uniformada pel carrer pot ser inclús perillós perquè quan no la vegi la persona pensarà que està mancada de seguretat, tot i que després no hi hagi cap delicte al seu voltant al llarg d'un any, no? Perquè al final li estem dient a la gent que se sentirà més segura això, si ve un uniformat. I l'Àlex deia, menció a una enquesta, no podem governar per enquestes. Les enquestes no han donat una informació del que la gent pensa. Però si la gent diu que se sentiria molt més segura si veiés més cotxes de policia, el que no podem fer immediatament és posar-li cotxes de policia, que els vegi. Perquè a més això, a nivell de patrullatge, és inclús no és efectiu. Perquè si tu vols respondre a aquesta cosa, pues tu el que pots fer és moure un cotxe permanentment al mateix lloc, però l'estàs deixant de tenir amb una prospecció més gran a nivell de ciutat i estratègica, i per tant, en realitat, estàs potser fallant en termes de l'efectivitat de l'acció policial quan cal, no? Per mi, jo crec que la policia hauria de ser, en una societat, l'últim recurs, l'últim dels recursos, i haurien de poder solucionar tot, conflictes convivencials, conflictes, evidentment, que no siguin delictius, doncs amb altres maneres, des de mediació, des d'una perspectiva més comunitària. Insisteixo en la idea d'abans, la percepció de seguretat, treballar-la a partir de que els barris doncs, tinguin certa vida, tinguin certa activitat, tinguin serveis, que, no sé, tota una sèrie de qüestions que fallen en molts llocs, i en tot cas la policia, que sigui l'últim de recursos, que evidentment el tenim doncs, per atendre a situacions delictives.
Alfredo? És que s'han dit aquí unes quantes coses amb les que discrepo, no? Sobretot,
aquesta imatge que, no sé, com si la policia fos dolenta, no? I per què em dona aquesta sensació? Vas escoltant segons quina intervenció, Graciela, por favor. Sé que tu te puedes sentir mucho más cómoda con el modelo policial de, no sé, del chavismo en Venezuela, represor y corrupto, ¿no? Pero no, aquí la policía... Aquí la policía hace un trabajo de prevención del delito, y eso pues creo que mucha gente, la mayoría de los ciudadanos de San Cugat, y sí, las encuestas así lo manifiestan, pues les da tranquilidad. Yo, la gente normal, cuando van por la calle y ven un policía, oye, pues a mí no me molesta, al contrario. Y eso ayuda a dar esa sensación de seguridad, a donar aquesta sensació de seguretat, que amb altres factors, perquè aquí s'ha d'ajuntar, per exemple, la il·luminació dels carrers, per exemple, l'estat de les voreres. Tot és una qüestió de factors, juntament també amb la presència policial, que t'ajuden a tenir aquesta sensació de seguretat que des de les administracions públiques, en aquest cas, hi hem de treballar. Jo crec que s'han costat, s'estan fent coses bé, però falten altres. Crec que la il·luminació o les voreres pues, donen molt que desitjar, no? I tornant a la policia local, vull dir, venim d'on venim. I amb el tema dels robatoris als domicilis és algo evident. És que eren 700 robatoris denunciats no fa tants anys. I això s'ha reduït considerablement perquè hi ha una feina darrere. I si amb més policia al carrer, dones també un missatge a qui vol venir a Sant Cugat, a dir, ojo, que aquí ho tenim complicat. I amb això s'ha de treballar. I, per tant, amb una ciutat que té la idiosincràsia que té de Sant Cugat, amb 48 quilòmetres quadrats, amb la tira de carrers, per tant, per vigilar la ciutat bé, necessites més efectius, doncs no passa res per reclamar més efectius, perquè crec que és una qüestió que, com molt bé diuen les ràtios europees, doncs estem molt per sota. Crec que és 1,5 cada 1.000 habitants.
1,8.
Entre 1,5 i 1,8 per policia local i 2,3 i 2,5 per Mossos d'Esquadra. És que, clar, estem parlant de menys de 90 efectius de policia local i també més o menys la mateixa quantitat de Mossos d'Esquadra. Clar, a tot això, doncs, limita i, per tant, la tasca que està fent la policia local és que amb menys efectius aconseguir reduir els delictes és que és molt plausible. Jo crec que hi hem d'anar amb aquesta línia. I llavors una altra qüestió. Va venir la consellera. I a la consellera, alguns partits que vam anar a fer propostes. Altres, ho sento, Jordi, no vol venir, vol preferir fer un vídeo fora, però jo crec que és els llocs on s'ha de transmetre les indicacions i els neguits que tenim els partits polítics, com veiem la situació. I en aquest cas, doncs, bueno, nosaltres li vam traslladar la necessitat que hi hagi més efectius a Sant Cugat. I li vam traslladar també la necessitat de renovar un conveni de col·laboració i coordinació amb Mossos d'Esquadra, que està funcionant en moltes coses, però que es va fer fa 20 anys, i Sant Cugat ha canviat molt en 20 anys. Són molt més habitants, la tipologia delictiva també ha canviat, i crec que tot això és important a l'hora de trobar un sistema de coordinació i col·laboració que cada dia vagi millor, perquè al final els beneficiats són els sancugatems, que és pel qual nosaltres ens hi devem, no?
Val, tallo una mica perquè queden 8 minuts i em sembla que més d'una persona encara vol parlar. Graciela, sí, intentem ser breus, eh?
Sí, sí. Vale. Nosotros no estamos hablando que estemos en contra de la policía, al contrario, la policía es una gran labor. De lo que hablamos y se está hablando... estamos hablando varios, son de mecanismos adicionales a la policía para atender temas de seguridad, que no es securitismo, es decir, no todo cuando se habla de seguridad se refiere a crimen, ¿no? Es decir, hay elementos que no son crimen, que son sensación de seguridad y que tienen que ver con la comunidad y con el entorno, y que eso se puede atender de forma no policial, con mecanismos de mediación, con mecanismos de prevención de violencia. Y a mí lo que no me gustaría escuchar aquí pues son eso, ¿qué estamos haciendo precisamente para atender la sensación de seguridad y el entorno de seguridad más allá de las políticas policiales? Que la policía de San Cugat está haciendo un buen trabajo, es evidente, lo están en los datos. Aquí nadie está hablando de otra cosa. No sé qué tiene que ver Venezuela, yo soy originalmente de México, si le sirve de contexto.
Sí, pero es el sistema que tú defiendes.
Bueno, no sé. Yo defiendo... yo defiendo un modelo y un sistema en el que la ciudadanía tenga un tejido social suficientemente sólido, en el que muchos de los conflictos que generan o que pueden generar una sensación de inseguridad se defienden de forma ciudadana y de forma comunitaria.
Jordi, et demano brevetat, eh?
Sí, només per explicar-hi al senyor Berigua perquè no vam atendre a la consellera. És perquè nosaltres no posem alfombres a persones que ens menys tenen...
Perquè no us deixen des de Barcelona, digues la veritat, home.
Des de Barcelona ens aconsellen, sí, i nosaltres els hi fem cas de que no fem...
Perquè esteu supeditats a Barcelona.
Bueno, com vostès a Madrid.
No, per nada.
En tot cas, el que nosaltres celebrem és que es donin aquest tipus de debats com el d'avui. Per això vam entrar a Vox a l'Ajuntament, amb aquesta intenció, que es posés sobre la taula temes que importaven a la ciutadania. Aquest és un tema que importa molt, el civisme també, la neteja també. Estem molt contents. I per acabar, ens agradaria saber, ja que tenim aquí el tinent d'alcalde, que és responsable de seguretat, ens agradaria saber, per la seva pròpia veu, si realment algun dia podrem gaudir d'aquesta subcomissaria de Valldoreix o no.
Bernat.
L'acostament que demanàs, Graciela, de seguretat, és el que estem fent. A passar el coll, vam fer una mesa interna de l'Ajuntament, ho explico perquè crec que també és interessant, en un treball transversal, on intervenia serveis socials, on intervenia mediació, on intervenia a la policia, on hi ha intervingut serveis urbans, etc. Perquè nosaltres entenem que en determinats moments el que cal és fer un acostament global a una qüestió d'inseguretat del que sigui en cada moment. I, per tant, la feina que ha fet mediació és la que ens ajuda a tota la resta de serveis de l'Ajuntament a treure conclusions i, sobretot, aplicar propostes per aquests espais i fer-ho, sobretot, de la mà de les entitats que estan, en aquest cas, doncs, a la plaça del Coi, com pot ser Gilgal, etc. Jo estic d'acord, i crec que, en realitat, ha sobrevolat per aquesta taula, que és la policia, l'objectiu de la policia no és convertir-se en mobiliari urbà. És a dir, la solució al passar el coll no és que la policia estigui 24/7 allà, perquè quan tu et converteixes en mobiliari urbà deixes de poder tenir una intervenció estrictament policial. Per tant, la policia ha d'intervenir quan ha d'intervenir, però no en altres moments, que per això hi ha altra gent, doncs, entitats i serveis d'Ajuntament que hi treballen. En relació als efectius, efectivament, necessitem seguir creixent a la policia local de Sant Cugat, perquè estem per sota, diguem, i els torns, diguem, ho pateixen, és una qüestió estrictament laboral. També és veritat que depenem avui que la gent que es presenta a la policia local aprovi. I, per tant, nosaltres portem un parell d'anys amb oferta pública que no hem pogut omplir, doncs, perquè la gent no hem acabat de trobar, doncs, els perfils idonis. I en relació a la comissaria Valldoreix, jo crec que és un punt que funcionarà tant per Valldoreix com per la Floresta com per les Planes, que no estarà obert 24/7, però que sí que serà un punt en el que no només la policia, sinó que altres serveis de l'Ajuntament podran estar allà.
Àlex, per acabar, que ens queda un minut.
D'acord, no, molt, molt ràpidament. Jo crec que generalment ens podem felicitar perquè en contrast amb altres vegades ha sigut un debat bastant civilitzat per la majoria de forces, tret d'algun comentari. Ens alegra saber que la subcomissaria de Valldoreix tindrà aquest enfocament transversal, però encara no sabem dates, que és el més important per nosaltres.
Jo el que vaig dir a la roda de premsa, perdó, telegràficament, sí, sí, és que aquest 2025 faríem alguna passa, o sigui, moltes passes determinants o definitives per en relació a això. Això no vol dir ni que l'obri ni que no l'obri l'any 2025, perquè no ho sabem.
No,
però que aquest 25 serà clau per aquest projecte, segur.
Perfecte. De totes maneres, bueno, així fent una mica de resum, per nosaltres la situació de seguretat a Sant Cugat és bona, òbviament. Hi ha assignatures pendents, digue-li recursos policials, digue-li més reforç d'aquests enfocaments transversals, que per nosaltres, repeteixo, no deixen de ser complementaris. Però, en fi, hi ha això, hi ha temes pendents.
Molt bé, doncs no tenim temps per més. Fins aquí la tertúlia política. Gràcies a tots i totes per assistir. I recordeu que la informació continua amb el butlletí horari. La segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.